bona sort, com sempre ens desitja la Nuri, i ja, doncs, us deixem amb el més calent a l'Aigüera i amb l'Ona Vilà. I tornant demà, adeu-siau, que acabin de passar un molt bon dia.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giné, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Al quiosque viu el PC, a tauleta també, setmanari de la temporada, empodava amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de la temporada amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu, setmanari de la temporada empordava amb tu. El quiosque viu al PC, a la tauleta també, setmanari de la temporada empordava amb tu.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al més calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 28 de gener, m'agradaria començar el programa viatjant cap a Itàlia, concretament a Sicília, on ahir una esllavissada va fer caure daltabaix d'un barranc diverses cases i edificis del poble de Nisemi. Després de l'esllavissada, un dels barris ha quedat literalment suspès a l'abisme i la situació és molt crítica, en el sentit que els edificis podrien caure en les properes hores. De moment no hi ha víctimes ni ferits perquè els habitants es van poder evacuar abans del despreniment i unes 300 famílies ja han estat reubicades entre altres habitatges i el centre esportiu de la localitat. El despreniment es va produir a causa de l'acumulació de pluges dels últims dies que han estovat el terreny. De fet, el poble està situat en una zona on predomina l'argila i la marga i això fa que sigui susceptible de patir despreniments. En aquest sentit, el d'ahir no és el primer despreniment que pateix el poble. Ara fa 29 anys, Nisemi va patir una esllavissada que va obligar a desplaçar 117 famílies. Ara es preveu que hi hagi nous despreniments com mínim en un front de 4 quilòmetres de llarg que es podria ampliar, segons explicava l'alcalde del municipi, Massimiliano Conti. El fet que una esllavissada d'aquestes dimensions es produís ja fa 29 anys, que sigui propiciada per les característiques del terreny i que encara hagi d'augmentar la que s'ha produït ara, ens fa pensar en si no ens ho hauríem de mirar una mica més a l'hora de construir sobre sobre determinats sòls. Ens hauríem de mirar en quins sòls edifiquem els barris i les urbanitzacions. I en aquest sentit no cal anar a Itàlia per trobar barriades en zones en perill de catàstrofes. Aquí a l'Escala tenim urbanitzacions senceres i càmpings també en zones de perill, en aquest cas d'inundació. Estic parlant, per exemple, de la zona del Riuet, en què els aiguats de la setmana passada van inundar els baixos de les cases. I és que ja se sabia abans de construir-hi que era una zona inundable, és a dir, que en cas de crescuda, el riu ocuparia aquells terrenys. Aleshores, pensem-nos-ho dues vegades abans de deixar-hi construir. I el mateix serveix per les construccions de primera línia de mar. Quantes vegades no hem vist passejos marítims que el temporal se'ls ha endut, els han tornat a construir i al cap de 3 o 4 anys un nou temporal els ha arrabassat altre cop. L'aigua sempre recupera el seu terreny i els rius necessiten lliure el seu entorn per poder fer crescudes, tal com ens explicava en Sergi Corral aquest dilluns al Guaita que tenim. Aniria bé que des de les àrees d'urbanisme es tingués més en compte perquè al final ens hi juguem la seguretat ciutadana. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimecres rebrem en Paco Torres per fer un nou sorteig a l'Anxova Milionària. Recordeu que ara fem el sorteig a un quart d'una, no a dos quarts, hem canviat l'hora. Després obrirem una nova plana de les mirades d'igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament, i avui ho farem amb la Pilar Avellí, la llevadora del cap de l'Escala, que ens parlarà de violència obstètrica. I tot seguit, la Biblioteca Víctor Català ens descobrirà una nova lectura. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però, com sempre, anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Si supos que estàs al cas que ahir vam intentar a la tertúlia, doncs, mirar, tractar aquesta qüestió de veure quines polítiques es podien fer des dels municipis per fer front als reptes del canvi climàtic, no? Mm-hmm. I d'aquests fenòmens meteorològics que evitin que zones com el Riuet, Riells també, o Montgó, que allà hi ha un risc real, doncs, hagin de patir aquests efectes.
Bueno. Sí, sí, en soc conscient i es van tirar moltes pilotes fora.
S'han tirat una mica de pilotes fora, certament. Són deures per fer pels nostres grups municipals
Sí, sí, sí. S'ha de tenir en compte tot això.
Tot això s'ha de tenir en compte. Doncs mira, parlant concretament de llevantades i dels seus efectes, avui en parlarem perquè ha estat tema de debat al ple, al darrer ple municipal, amb el Precs i Preguntes. De nou també la neteja viària i la recollida d'escombraries que presta Urbacer, perquè això ja és un clàssic.
És un monotema, sí.
I, entre d'altres, també s'ha preguntat sobre la possible ampliació del tanatori, de despreniments per pluja, de la barca paca, famosa barca paca, o de les activitats de Nadal mateix. Per tant...
Avui tractarem tot això.
Un popurri de les qüestions que van anar al Precs i Preguntes del darrer ple municipal, el primer de l'any. Jo, que respira, ja estàs que respires, que no em deixen parlar. Bueno, doncs d'això en parlarem avui també a l'informatiu.
De fet, la portada estava una mica motivada perquè he xafardejat la notícia aquesta del ple i he vist que Esquerra Republicana el que va demanar és per què segueixen donant llicències a la zona del Riuet i se sap que és una zona inundable. Aleshores venia una mica d'aquí.
Val, doncs això és exactament que ve una mica a la font, no?, que en diuen els castellans del tema que parlàvem ahir. Doncs és això. I és una qüestió...
Sí, sabem que és inundable, perquè carai, hi deixem construir.
I això d'una banda, després també sentíem ahir que els comuns presentaven una moció al Congrés per el tema de les platges d'Empúries, etc. Mm-hmm. Bueno, tenim reptes i tenim deures per fer aquí al municipi. No som els únics, òbviament. Hi ha municipis molt pitjors que nosaltres, o sigui, que estan en situació molt pitjor.
Home, i tant. No sí, vull imaginar. Les costes del Maresme i tot allò.
I els d'Alcanar, on l'alcalde va dimitir, ja no puedo más, saps?
Sí, sí.
No puc més. Vale, va. Més qüestions. També la regidora de Junts lamenta que el govern no aposti per fomentar noves activitats de Nadal i convertir la festivitat en una altra temporada alta. El partit proposa organitzar un pessebre vivent, mariner, o recuperar el mercat nadalenc amb subvencions atractives pels paradistes. Per això, per tal d'atraure visitants dels pobles de l'entorn. Aquí cada un... Sí, és que fa gràcia, perquè dius...
Ara anava a dir cada loco
ja que consultem una mica. Ja l'hem passat al Nadal, ara què deixo, no? Doncs, bueno,
és el que va explicar a la Casa de la Vila.
És el que va explicar a la Casa de la Vila, vam parlar d'això, bueno, doncs, escolta'm,
sí, sí,
una
no,
reivindicació ja... de Junts per Catalunya, o Junts per l'Escala, en aquest cas.
Que al final aquí l'interès suposo que és augmentar el consum, no?
Imagino,
dir,
perquè
si fas més activitats,
mercat,
ve més turisme,
sí,
i, quan, i acabes augmentant les ventes...
I quan parlen del mercat, doncs, un mercat que, bueno, ja és que és... És que és un tema vell, perquè aquest
això tema... Això també ho vau tractar, no?, en alguna tertúlia.
Mil, no en una, no, en 50.000 tertúlies, llavors... Bé, doncs...
Bueno, ara Junts fa aquesta reclamació, veurem com evoluciona.
Vinga. Bueno, llavors tenim una notícia interessant, una notícia estrella, que és la presentació del Carnaval.
Carai, ja el tenim a tocar,
ja
estem
tenim,
a punt d'entrar
al
febrer
aquí.
I ja el tenim a tocar.
Es recupera l'antic recorregut i també l'Orquestra Monte Carlo, que és el fi de festa.
El ball de disfresses.
El ball de disfresses, exacte. Avui, com dèiem, s'ha presentat una edició que recupera, com dèiem, la Rua pel Passeig Lluís Albert. L'any passat estava
en obres
i, per tant, no era possible. I el ball de disfresses amb l'Orquestra Monte Carlo, l'Associació dels Joves de Carnaval, seran els encarregats de fer el pregó. Per tant,
molt bé.
Ja estem... Bueno, no sé si... Tu et disfresses?
Jo no sóc gaire d'això de disfresses.
Jo tampoc.
O sigui... Celebro moltíssim que la gent li encanti i surti al carrer, és una gran festassa,
sí, però,
eh?
Bueno, però, aviam, quan era peque sí,
sí,
i
exacte,
quan era adolescent, doncs també, però ara ja... No. No, però sí que els veig passar, perquè clar, l'Ave Maria passa tots, passa tot per tot. Per allà Ave Maria passa tot.
Tu per la finestra els veus.
Exacte.
No cal que baixis al carrer.
No cal que baixi al carrer. Llavors, en esports, el CTT Serra l'Escala tanca la primera volta d'en descens després de les dues victòries, dos empats i set derrotes. Doncs la classificació no és gaire bona. El club és conscient que els 6 punts que han sumat són pocs i necessita redreçar la situació per aspirar a la permanència. El pressupost, però, és baix per afrontar el segon tram de Lliga, el curs.
Per tant, estem en hores baixes i no hi ha gaires bones perspectives.
Estem en hores baixes i no hi ha diners a la bossa per poder fitxar jugadors o mantenir, o competicions per... Bueno, que estem en hores baixes.
Que estem passant un mal moment al Club Tenis Taula.
Al Club Tenis Taula, correcte.
L'Ivan ens explicarà més bé en
detalls
què està passant.
Sí.
Anem
al temps. Treva meteorològica d'aquest parell de dies que es manté amb el cel més clar, amb vents fluixos o en calma i amb, això sí, ambient més fred a primera hora, sobretot.
Ja per tant, tenim dos dies per posar rentadores, per sortir
sí,
a tenir vitamina la D, crec que és la del sol.
Per mirar la vitamina D, no? És
sí,
el
sí.
Sol.
Bueno, la C és la de la taronja, la D és la del sol.
Bueno, doncs és fantàstic. Ahir ja vam tenir una posta de sol espectacular.
Home, meravellosa, brutal, es veia des d'aquí.
Brutalíssima. Aviam si avui doncs tenim la mateixa sort i també la tenim. Va, vinga.
Vinga, esperem-ho. Doncs, Lali, ens retrobem al punt de la una, que ens amplies tot això i després sotmetem l'alcalde a l'interrogatori de cada dimecres.
Exacte. Vinga, va, fins ara.
Fins ara.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Sabies que...
Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí. Un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. T'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. L'anxova milionària t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, la jove milionària t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sol entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa.
I arribem ara al moment de fer el sorteig de l'anxova milionària amb en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia, Ona Vilà, bon dia a tothom. I anem pel sorteig.
Som-hi.
Anem pel número que
exacte.
Tenim.
Exacte. Quin número tenim avui?
Doncs mira, el 76.084. 76.084.
Molt bé, 76.084. I quantes persones tenim apuntades?
Doncs mira, tenim 8 persones apuntades.
Carai, molt bé.
Sí, sí. El número 1, Artur Collell de Mont. Número 2, Carmen Casademont. Número 3, Quimeta Nicolau. Número 4, Ana Maria Sureda. Número 5, Maria Luisa Díaz. Un moment, que ara estic preparant pel sorteig.
Ens hem quedat al número 5.
Va, ja ho tenim. Va, continuem. Número 5, Maria Luisa Díaz. Número 6, Dolors Casadevall. Número 7, Antònia Fernández. I número 8, Francesc Espar. Bueno, tot a punt.
Hem perfecte.
Patit, hem patit una mica, però tot a punt.
Cap problema. Doncs poso el redoble i així sabem qui és el guanyador. Som-hi.
Va. Pues mira, el número 3.
Número 3.
Quimeta Nicolau.
Molt bé, doncs...
Quimeta, el dècim aquest el trobaràs aquí a la ràdio, tercer pis de Can Maset, a partir d'ara, aquesta tarda, demà tot el dia.
Uh-huh.
El sorteig és demà a la nit.
El sorteig és demà a la nit?
A Madrid. Uh-huh. I el divendres, anem a dijous, divendres, en els diaris surt el resultat de tot aquest sorteig d'aquest dijous.
Exacte.
Doncs que tinguis sort, ens agradaria molt que toqués algú fort.
A veure, li desitgem molta sort a la Quimeta i encoratgem els altres a que es tornin a presentar.
Doncs mira, fins a la setmana que ve aneu fent, farem llista nova.
Exacte.
Recordem que els que els hi toca ara, d'aquí un mes, poden tornar a participar.
Uh-huh.
Doncs molt bé, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, sí. Gràcies, Paco.
Molt bé, merci, adeu.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Dimecres més obrim nova plana del Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui ho fem per parlar de violència obstètrica. I per fer-ho tenim aquí la Pilar Avellí, la tornem a tenir, ja va venir a parlar del viatge de gènere en la salut, i avui ens centrarem concretament, no, en aquest aspecte que és la violència obstètrica. Pilar, ella és la llevadora del CAP d'aquí de l'Escala. Pilar, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, comencem situant-nos una mica. Què és la violència obstètrica?
Doncs és un terme que s'utilitza per referir-se al tracte deshumanitzat en l'atenció al part i també serveix per denunciar, doncs, la medicalització excessiva en aquest procés.
Uh-huh. I d'on ve aquest concepte? O sigui, on el trobem, el seu origen?
Doncs el primer cop que es troba en l'evidència, en la literatura, doncs és cap al segle XIX, un metge anglès que es deia James Bundel, doncs que es va referir per denunciar pràctiques terribles a les quals se sometien les embarassades d'aquella època. En castellà ha tardat molt més, cap al segle XX, però sí que havien trobat termes com ara part forçat o part violent per descriure tècniques introduïdes per François Morisseau, que era un metge francès, i com ara la ruptura prematura de membranes o la dilatació forçada. I més endavant, fins bastant més tard, que no es troba el terme de violència obstètrica en castellà a la literatura.
Has comentat el segle XIX, per tant, sembla que és una cosa que avui no se'n parla gaire, però ja ens ve de fa molt de temps, això.
Sí, és antic. I hi ha dos moments en la història que marquen una mica canvis importants en l'atenció al part, i a partir d'aquí potser d'aquestes pràctiques és quan se'n va començar a parlar. Uh-huh. Cap al segle XVIII-XIX existeix un canvi radical. El part fins al moment era atès per dones que eren dones sàvies del poble, que s'havien ensenyat d'unes a les altres, i a partir d'aquesta època, doncs, es comença a introduir el món masculí a dintre de l'atenció al part. Eren homes que provenien dels cirurgians barbers i que a l'aristocràcia francesa van començar a introduir-se a la pràctica del part, però ells van començar a medicalitzar i a intervenir més, doncs, en aquests processos que fins al moment eren bastant fisiològics. Uh-huh. I van, doncs, procedeixen d'aquesta època, doncs, els fòrceps, els estimulants uterins, la ruptura prematura de membranes, que els van concebre per escurçar els períodes de dilació. Uh-huh. I d'aquí en van venir canvis importants, també perquè ells tenien accés a la universitat i les dones es van quedar fora de la universitat en aquell moment, i per tant van perdre, doncs, el poder sobre els parts. Uh-huh. I aquí va haver un primer moment de medicalització important. I després, avançat al segle XX, es va produir també un segon canvi important, que va ser el trasllat del part de les cases, doncs, als hospitals, l'hospitalització per atendre aquest procés. Aquí també va ser un altre punt de medicalització del part. Va passar a tractar-se com una malaltia i doncs, els processos, les dones van perdre el control sobre aquesta situació, però cal dir que aquests dos moments clau en quant a la medicalització del part també van implicar en paral·lel, doncs, una millora espectacular dels resultats perinatals. Mm-hmm. Per tant, va anar la deshumanització o la medicalització va anar acompanyada en paral·lel d'unes millores força importants a l'hora dels resultats perinatals. Igual que de l'època, doncs, de Morisseau o del segle XVIII a la masculinització, avui en dia tenim instruments que encara ens són molt útils, com ara l'oxitocina artificial o com ara els fòrceps per atendre parts. Sí que van ser moments especials i clau.
Per tant, podríem dir que hi va haver avenços sanitaris per una banda, però per l'altra es va perdre una mica de naturalització, no?, d'aquest
sí,
procés.
Sí, exacte. Mm-hmm. Vam aconseguir un conjunt de resultats i vam perdre una sèrie de característiques que, doncs, que els parts a casa i amb les dones antigament, doncs, eren segurament més respectuosos.
I aquest concepte ara, com l'entenem, no? Com ha canviat en aquests últims anys?
Doncs s'ha anat expandint, sobretot impulsat per grups feministes i polítics, doncs amb el desig que s'abordi la mala praxi en l'àmbit de la gestació. I també s'ha utilitzat, s'ha tipificat en el Codi Penal, sobretot de molts països sud-americans, que és on ha esclatat amb més força el terme de violència i la protecció de les dones en el part.
I de l'Organització Mundial de la Salut, què en diu de tot això?
Doncs el 2014 es va pronunciar i va emetre una declaració per erradicar la falta de respecte i el maltractament durant l'atenció al part. El fet que ella es pronunciés fa palès un problema que existeix de forma global.
Clar, perquè aquí estem parlant, per exemple, de maltractament durant el part, d'infantilització, no?, de les dones. Quin tracte es donen aquestes violències?
Ha estat molt invisibilitzada, com moltes altres de les violències actuals, i sovint sense tenir-ne consciència, perquè ha format part d'un context doncs molt més ampli, com és l'abús de poder, no?, la jerarquització en les cures, i el tracte doncs sovint subtils de desigualtat, no?, que es produeixen en moments de pèrdua de poder com ara, o de control, com ara el procés del part. I jo crec que és important de remarcar que moltes vegades ha estat fruit de la societat i del context de cada època o de cada cultura, i que doncs són pràctiques que no se n'ha estat conscient fins molt endavant, no? que formaven part de l'aprenentatge d'aquesta feina i que ni tan sols s'havien plantejat.
Com s'ha abordat això des de diferents disciplines acadèmiques, aquesta violència obstètrica?
Doncs hi ha hagut moltes perspectives, no? Segurament l'última ha estat la sanitària, perquè s'ha abordat abans doncs des del punt de vista jurídic, no? Des del dret o des de l'antropologia, per exemple, doncs des d'una perspectiva de pus de poder, més que qualsevol forma de poder en la qual una part exerceix un poder doncs desequilibrat sobre l'altra, o des del punt de vista filosòfic, doncs perquè han parlat de maternitats intervingudes, de violència estructural, d'infantilització, fins i tot de porofòbia, no? El tracte desigual de les dones cultes o amb diners que en relació a les dones incultes o més de pobresa i sense d'orígens més pobres, no? I també s'ha abordat des del punt de vista ètic. A Catalunya les comissions de bioètica han tingut molt present aquest tema i s'ha treballat molt, o bé des del punt de vista feminista, des de les feministes s'ha doncs abordat més com a des del biopoder, que parla en Foucault, no? I per tant se n'ha escrit molt d'aquest tema.
Tot això són aquestes branques que deies, acadèmiques, filosòfiques, ètiques, però i els sanitaris què en diuen de tot això?
Doncs els sanitaris no han tingut gaire opinió, perquè això ha estat una situació social, no? I doncs jo com a sanitària, en els treballs que hem estat fent, doncs és un terme que en realitat incomoda els sanitaris. No ens agrada, ens fa sentir incòmodes que parlin de violència obstètrica. Primer perquè ens costa d'admetre que existeix i ens obliga a replantejar-nos moltes de les pràctiques que nosaltres hem après, que tenim completament normalitzades, i sentim doncs que això qüestiona la nostra professionalitat. Per altra banda, crec que el món sanitari doncs el dia a dia és molt ràpid, molt trepidant, és esgotador, i que tenim poc temps per frenar i per reflexionar serenament sobre la nostra forma d'actuar i sobre com la podem millorar, de manera que abordar-ho i de forma humil i honesta ens pot ajudar sempre a millorar les coses, i per tant ho hem de veure a part de, més que com un atac, no?, a la nostra forma de treballar, com una oportunitat per millorar les coses i per tractar millor tots els processos i sobretot els del part.
Clar, perquè en el part s'ha de tenir important, o sigui, s'ha de donar importància, no?, a la seguretat també, o sigui, més que a la part fisiològica, s'ha de tenir en compte.
Doncs sí, actualment, almenys des del meu punt de vista, existeix un desequilibri entre, en les xarxes i en el debat públic, entre autonomia i seguretat. Es defensa l'autonomia de les pacients, que puguin tenir dret a decidir tot el que volen, el que els hi agrada, com voldrien ser tractades, i s'ha invisibilitzat i s'ha menys tingut la seguretat en aquest procés. Nosaltres, els sanitaris, trobem a faltar, pensem que s'infravalora, que es banalitza la seguretat en el part. La donem per suposada. Pensem que al segle XXI doncs, tot va bé i que no hi ha dificultats i això és un greu error. I hem de tornar a parlar de seguretat en el part. De fet, tres quartes parts del planeta tenen mals resultats perinatals i unes condicions per parir molt difícils. Nosaltres som part de la població privilegiada que ha nascut a l'Occident del segle XXI i que té unes condicions de seguretat força altes a l'hora del part. Però se n'ha de parlar dels mals resultats i de les dificultats que tenim a l'hora de parir. I això ha desaparegut del debat públic. Llavors, jo voldria posar en valor a nivell públic, la feina dels meus companys els ginecòlegs, perquè cada dia ells afronten la situació dels parts difícils i que tenen problemes. És bastant invisibilitzada aquesta feina i crec que gràcies a ells els parts són més segurs. Com a llevadora, jo normalment nosaltres ens encarreguem de situacions fisiològiques, la gran majoria de parts van molt bé i aquí és absolutament tot negociable, doncs ho anem parlant i es fa tot el que es pot perquè les pacients puguin anar fent elles els propis processos. Però hi ha una part, no menys preable de parts, en què realment hi ha dificultats. I aquí és on entra el valor del ginecòleg, que es treballa en situacions de pressió molt gran i que realment jo veig cada dia deixar-hi la pell i salvar situacions molt greus que a nivell públic doncs s'han com invisibilitzat, no? Sobretot les xarxes, una altra cosa que trobo molt a faltar, doncs és el debat públic transparent i que no sigui esbiaixat només amb influencers o tiktokers, gent que en realitat té poc coneixement o que parla simplement des de les emocions i no pas des del coneixement. Crec que a mi em costa parlar d'aquest tema a nivell públic perquè és un tema incòmode per nosaltres, però que si nosaltres no parlem, l'únic col·lectiu que parla, doncs crec que queda la balança poc equilibrada. I per això és bo que els professionals vinguem als mitjans públics i que en parlem.
Clar, en aquest sentit, quan dèiem això del quocient, aquesta autonomia o seguretat, a vegades hi ha dones que s'han queixat que els hi falta informació durant tots aquests processos. Com ho abordeu, això?
Fa molts anys que treballo de llevadora, crec que les coses han millorat molt. Primer per la presa de consciència que tota la població en general n'ha tingut i segona per la pressió que han fet les pròpies dones de tornar a decidir, de tornar a veure com nosaltres volem afrontar els nostres processos i que ha estat bo, el resultat és bo, encara hi hem de seguir treballant, és clar que sí. Però el fet que una persona estigui informada fa que després les decisions puguin ser compartides. Si la gent no s'informa, convertim en ciutadanes de ple dret, el que fem és donar el poder doncs, al professional que ens atén. Que és clar que sempre ho farà pensant en el millor per aquella persona. Però les decisions compartides sempre fan més treball en equip i la informació és molt important.
Ja ho has comentat una mica, no?, aquests biaixos que hi ha a les xarxes, però com us afecten, no?, una mica aquesta creació de pensament per part de les influencers?
Ens sentim una mica invisibilitzats i com molt pressionats perquè es dona per suposat tota aquesta part invisible que hi ha en el dia a dia doncs en el part i doncs que es posa una mica en dubte la professionalitat de l'equip i crec que la gent treballa pel bé dels ciutadans i potser no sempre s'aconsegueix el que la ciutadania vol i per tant és molt important d'aquests ponts de diàleg entre la xarxa pública, no?, i la veu dels sanitaris. I crec que hi trobo a faltar sortir al debat públic a l'arena, no?, a la palestra i donar la cara i intentar entendre'ns entre el que vol arribar a un acord entre el que volen les dones i el que nosaltres estem oferint, no?, i no invisibilitzar la nostra feina.
Suposo que les llevadores hi teniu un paper molt important, no?, en tot aquest procés d'acompanyament a la pacient.
Sí, i ja és inherent a la nostra feina, i el que passa que és, crec que treballem en equip, que tots treballem junts sota protocols, que no ens inventem. La forma d'atendre un part és a través de guies clíniques, i a més també voldria remarcar la seguretat pel fet de que tot això està bastant protocolitzat, que hi ha moltes més eines de control actual a nivell, doncs, de guies clíniques, de treball a nivell de protocols, no? I tothom està sotmès a aquests protocols. Per a mi és una forma com d'assegurar que les dones tinguin el lloc que els hi correspon, i les seves famílies i les seves parelles, no? A l'hora de prendre decisions.
Doncs, Pilar, no sé si ens queda un minutet, si vols afegir alguna cosa més.
Doncs reflexionar sobre això, que la violència sempre ha existit, existeix i continua existint, que sempre continuem, ara potser és més subtil, de tracte, potser, i hem d'intentar continuar treballant per aquest tema, i que pensem que, des del punt de vista sanitari, la societat menys té, banalitza aquest risc, que hem de tornar a posar la seguretat sobre la taula, a part de l'autonomia, que totes dues són compatibles, que podem potenciar autonomia i seguretat alhora, en paral·lel, i també una altra cosa, que el fet de que les dones puguem prendre decisions en els nostres parts, també és important acceptar la responsabilitat dels actes i d'aquestes decisions que nosaltres compartim, perquè per fer-se adult un necessita acceptar les decisions i també els resultats que se'n deriven. És molt fàcil prendre decisions i donar la responsabilitat dels resultats, doncs, als sanitaris, no? Aquí estem tots a dintre d'un mateix equip. I això de... I gràcies per donar-nos veu, perquè és imprescindible aquest debat públic, no?, entre societat i especialistes.
No, moltes gràcies a tu, Pilar, perquè crec que ens has descobert una altra cara, no?, de la violència obstètrica, perquè sempre sí que és veritat que tenim aquests discursos que és que infantilitzen les dones, és que dins de la consulta hi havia molta gent i ningú m'ha preguntat, però clar, no coneixíem, no?, aquesta part de com viviu tota aquesta situació als sanitaris. Així que moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera a explicar-nos-la.
Moltes gràcies i bon dia.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Mitjanit i esclata el teu somriure, fas cara de voler-nos dir passava per aquí. Vas arribar amb tempesta i ara ets un remolí que tot ho desordena i en tot em fas petit. Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits. Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir, no hi ha cap que sàpiga què dir. Aigua ets, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir. Sembla que no té mai fi. S'escurcen els verbs i creixen els adjectius. Declares una guerra amb tots els teus efectius. Contra el temps, la impaciència, matem monstres cada nit. Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits. Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir, no hi ha cap mestre que sàpiga què dir. Aigua ets, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir, que et pugui contenir. Que t'escapes d'entre els meus dits. Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes.
hi ha pantà que et pugui contenir. No hi ha cap mestre que sàpiga què dir. Aigua ets, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir. Que et pugui contenir. Que sàpiga què dir. Aigua ets, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
Ja ha arribat el moment de connectar amb la Biblioteca Víctor Català per descobrir una nova lectura, i avui allà hi tenim la Conxa Salesa. Conxa, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Conxa, quin llibre ens descobriu avui?
A veure, avui us parlarem de La Metgessa, que és publicada per Pagès Editors, i l'autora és Elisenda Durban. Val, aquesta obra, escrita per Elisenda Durban, ella és historiadora i especialista en egiptologia. I el llibre ens explica la vida d'Agnòdike, considerada la primera ginecòloga de la història, que va viure a Atenes al segle III abans de Crist. Durban combina història i novel·la per acostar-nos a una dona que va lluitar per exercir la medicina quan pel fet de ser dona era prohibit i perillós. Agnòdike es va haver de fer passar per home per poder estudiar i tractar pacients. Quan finalment va començar a ajudar les dones, alguns metges la van acusar injustament d'abusos i va ser jutjada. La seva valentia i solidaritat de les pacients van aconseguir que es canviés la llei i que les dones poguessin ser metgesses. Durban, per escriure aquesta novel·la, s'ha documentat a fons, ha llegit els tractats hipocràtics, textos mèdics de l'antiga Grècia i ha investigat el context històric i científic de l'època. Així podem conèixer malalties i tractaments antics que sorprenentment tenen paral·lelisme amb la medicina actual. Aquesta novel·la també ens mostra que la medicina no només és tècnica, parla de vocació, sacrifici i cura de l'altre. La protagonista és un exemple de superació i dedicació. Posa la vida en perill per ajudar altres dones. Durban reflexiona sobre el coneixement del passat que com ens ajuda a entendre la medicina d'avui i la nostra manera de viure. I ens recorda que la literatura i la medicina poden anar juntes. Un exemple són els clubs de lectura Llegir abans de curar, on professionals sanitaris milloren la seva formació humanística i el benestar emocional a través de la lectura. I això els ajuda a entendre millor les persones.
Mm-hmm. Doncs, Conxa, ens apuntem aquest nou llibre, La Metgessa, de Elisenda Durban.
Durban, exacte.
Doncs moltes gràcies per descobrir-nos aquesta nova lectura i ens retrobem un altre dimecres parlant
d'acord.
De més llibres.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per acabar el programa, avui ho farem amb el like dels valors que ens porten com companys de Mataró Ràdio. Avui la companya Laura Cera conversa amb Vero Sendoya, que és directora de l'obra de teatre Una brillant imperfecció, entre parèntesis, o mort d'un pianista.
Continguts en xarxa.
El like d'aquesta setmana el volem dedicar a una obra de teatre. Es titula Una brillant imperfecció o mort d'un pianista i la podeu veure fins a l'1 de febrer, us queden pocs dies, a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. Aquesta obra, que està dirigida per Vero Sendoya, és una mena d'assaig sobre la malaltia, la discapacitat i també el dret a escollir la vida que volem viure, tot plegat a partir d'un llibre que es diu Brilliant Imperfection i que està escrit per l'activista amb discapacitat i activista també queer, Eli Clare. Nosaltres en parlem amb Vero Sendoya. Vero, benvinguda a Valors a l'Alça, com estem?
Hola, gràcies per convidar-me.
A tu.
Bé, estem bé, estem bé.
Gràcies per acceptar la invitació de Valors a l'Alça. D'entrada, deixa'm preguntar-te com t'ha inspirat el llibre d'Eli Clare per dur a terme, per donar forma a l'obra.
Bueno, jo quan el vaig llegir vaig pensar que era un assaig molt revolucionari que quant a la manera de tractar la discapacitat, no? Em va patar el cap. Jo tenia bastanta experiència treballant amb això, però la veritat és que diu les coses molt, d'una manera molt incisiva i molt, molt forta, però alhora amb molt d'humor. I, bueno, i parla d'això, de la necessitat d'acceptar les nostres imperfeccions i acceptar les dels altres, no? Com la discapacitat no és el problema per les persones amb discapacitat, no, el problema en si no és la pròpia discapacitat, sinó com la societat els mira i els tracta. Que tenir síndrome de Down mentre tinguis salut, pues, no és res dolent. Ells no ho veuen com una cosa dolenta, simplement són així i ja està. El problema és com els mirem, com els tractem, i això és el que hem volgut una mica reflexar a l'espectacle.
Mm-hmm. Un espectacle que de fet agafa el títol del llibre que comentàvem, no?
Sí.
Però que en canvi el subtítol va una mica, sí, més enllà. Recordem que el títol és Una brillant imperfecció, i entre parèntesi tenim una mena de segona part del títol que diu O mort d'un pianista. Què s'amaga darrere d'aquesta segona frase?
Bueno, la primera part de l'espectacle no és spoiler perquè comença així i moltes fotos ja es veu, si ho busqueu. És com tot un món ideal, oníric, rosa, cookie, de com a vegades des de la ignorància veiem el món de la discapacitat, no? Com són éssers especials, són molt monos, són molt bona gent, són molt innocents, no tenen sexe, vull dir, és com quasi sobrenaturals. He arribat a llegir la connexió entre el cel i la terra, són connectors entre el cel i la terra. I llavors, sempre, a qualsevol documental, els acompanya una música de piano d'aquestes motivadores, no? D'aquestes que només sentir-la una mica dos minuts ja tens ganes de plorar. El parli, del que es parli és igual, però aquella música ja és d'aquestes molt de llàgrima fàcil, no? I llavors ells, hi ha un monòleg de la Sònia Molins, que és una superactriu amb paràlisi cerebral, que ha fet tota la carrera i ara acaba d'acabar-la i està al Nacional, que diu, a veure, nosaltres deixem, no necessitem cap coixí sonor, no? Jo no vull ser la teva motivació de vida, no? I parla una mica d'aquesta manera de la pornografia motivacional, que és precisament convertir en objecte a una persona amb discapacitat per motivar-te per tirar endavant, no? I la Sònia així diu, bueno, per molt que em veieu aquí sentada en una cadira i pugueu pensar, vale, per molt futura que estigui la meva vida, sempre seria pitjor, podria ser, o sigui, podria ser pitjor, podria ser ella, o sigui, podria ser la Sònia. Diu, no teniu ni idea i de la meva vida no em coneixeu i no sabeu si jo sóc feliç o no, i jo no vull ser la vostra inspiració. Mm-hmm. I a partir d'aquí, pues, comença tot.
De fet, vosaltres amb l'obra busqueu una mica allunyar-vos, trencar amb aquesta visió paternalista, no?, si em permets, que ara comentaves,
sí,
amb què el món veu a les persones amb discapacitat. A vegades la bona intenció pot arribar a fer mal o pot ser contraproduent?
Clar, totalment, però a més bastant de mal. O sigui, tu imagina't que cada dia reps aquests inputs, no?, ben intencionats, el que vulguis, però bastant mal. La Sònia sempre diu, per exemple, no em teniu per què dir coses, la gent no em té per què dir coses al carrer, de què, passejant, perquè no estic passejant, vinc d'assajar o vinc de comprar, de fer la compra, o sigui, i llavors ja, però és que no sabem com apropar-nos. Vale, davant del dubte, no digueu res. A què no li diem res a una persona pel metro que no té discapacitat? Pues, és aquest intentar, no?, ser bons o ser amables amb una persona amb discapacitat, jo crec que en el fons, per sentir-nos millor nosaltres, no? I aquesta persona no sabent en quina moguda està ficat o en què està pensant en aquell moment, i llavors no necessita. Clar, la Sònia té 33 anys i a vegades al metro diu que li ha passat dos vegades o tres que li han acariciat el cabell.
Ai.
Però en quin moment, saps, ens permetem? Com, i jo crec que en el fons, sota aquesta bona intenció, que, bueno, no vull criticar-la molt perquè al final és ignorància, hi ha molta, ens creiem superiors a ell, saps? A dir, és que clar, jo sóc millor perquè camino. Estàs segur? Saps? O jo sóc millor perquè parlo superbé o perquè no té, bueno, per mi almenys no és aquest el valor d'una persona, no? No és si camina, si parla bé, si entén les coses a la primera, si, jo crec que el valor està en un altre lloc.
Mm-hmm.
I bueno,
De fet, Vero, abans ens comentaves que d'alguna manera aquest espectacle refusa la perfecció, no? Que és una qualitat que des de fa temps sembla que busquem aferrissadament en el nostre dia a dia, hem de ser perfectes, hem de tenir una vida perfecta, no? És com la pedra filosofal de la nostra cultura.
Sí.
Però com d'importants són les imperfeccions a la nostra vida i a nosaltres mateixes?
Bueno, Amélie Claire en el seu assaig parla de la imperfecció com, bueno, un valor en alça, precisament, no? És com... el teatre, justament, és guai perquè les particularitats de cadascú li posen al foco, no? I de repent tu, igual al col·le t'havies cregut molt alta i molt prima, com un sacall, i de repent, quan li poses el foco i tal, allò ho valores i ho converteixes en algú supervaluós, no? Llavors, les imperfeccions són simplement les coses que ens fan ser com són i diferents, i això és superimportant de valorar. Clar, el que passa que amb les xarxes socials i tot això, pues, és un gran problema, però en el moment que assimiles aquest discurs, que a mi creant, per exemple, coreografiant, no? En el moment que assimiles que un unísono, quan no és perfecte, no passa res perquè és diferent i tal, llavors comences a gaudir molt més de les coses, i això és molt xulo, no? I va totalment en contra de aquesta societat que ens vol a tots iguals, no? I l'Elie Claire parla de la cura, però ja no de la cura d'una malaltia, perquè ells no es consideren malalts, es consideren diferents. Hi ha gent malalta, però que té discapacitat o no. I llavors la cura és com, per exemple, les cremes blanquejants o les dietes adelgazantes, és a dir, o les cremes que allisen el cabell. Tot el que ens vol fer ficar-nos dintre d'un motlle, no? Que està, no sé qui va decidir que era així, però que d'alguna manera s'ha decidit i hem de passar tots pel tubú. I això, aquest espectacle, és una festa de dir, el dia que acceptes que tu no ets part d'aquest tubú i que som tots diferents i que les teves imperfeccions i els teus fallos molen, o algú li pot molar, li poden molar, pues comences a disfrutar, jo crec.
És un molt bon missatge amb el que esperem que surtin del teatre aquelles persones que us vinguin a veure. Vero, vaig acabant i m'agradaria demanar-te per la dansa, pel poder de la dansa i per com ajuda a expressar-nos o a expressar aquestes imperfeccions.
Sí, bueno, jo en aquest espectacle ho he comprovat, o sigui, sempre he sigut de dansa i jo l'he defensat a mort, eh? Però és veritat que amb la paraula m'agradava molt també perquè sempre deies que la paraula és molt més ràpida. D'arribar, de fer arribar, no? El teatre, el text, el que sigui. Però amb aquest espectacle que precisament jo tenia com tants temes oberts i tantes coses que dir perquè em toca molt de prop i perquè... I estava molt, molt capficada de com dir-ho. De repente amb l'Isra Solà, que és el director de La Calòrica, que és qui fa de dramaturg des de fa 4 espectacles o així, vam descobrir que la dansa... Que menys paraula. Que la dansa estava dient tot el que nosaltres volíem dir d'una manera molt més directa que la paraula aquest cop, no? Perquè al final arribes a un punt que ja són paraules tan manides, no? Que la dansa agafava el relleu i ha sigut superbonic perquè per mi ha sigut una mica un retrobament amb la dansa després de tants anys en el que he provat 1000 disciplines i la dansa sempre estava... Bueno, la tenia com un secundona, no? I ara dic, no, és que quin orgull ser ballarina i haver i dedicar aquesta, la vida a això, no?
Doncs si voleu comprovar tot això, fins l'1 de febrer teniu temps de veure Una brillant imperfecció o mort d'un pianista a la sala de tallers del TNC, del Teatre Nacional de Catalunya, una obra dirigida per Vero Zendoya, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Vero, moltíssimes gràcies i que acabi d'anar bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i res, ens veiem aviat, espero.
I visca les imperfeccions. Una abraçada.
Ai, sí, visca. Gràcies, guapa. Adéu.
Diuen que hi ha un lloc que val més que 1000 paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
I amb el like dels valors posarem el punt final al programa d'avui, però avui marxarem amb música i ho farem amb S'ha acabat, dels Pets.
Passa, els carrers s'han enfosquit i fot un ram com els de quan era petit. Darrere els vidres jo m'ho miro arrupit. La mare sent Roberto Carlos tot fent el llit. Ara jo flipo amb aquell gat blau i trist i moro d'enyorança perquè no ets aquí. La pluja m'ha portat records d'aquell estiu que vam passar junts en el teu pis de Cambrils. La mare mai va creure que només fóssim a mi.
I ara sí, posem el punt i final al programa d'avui, després d'aquest s'ha acabat dels Pets. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens retrobem demà amb nous temes i més converses. Que acabin de passar un bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram, a dijous de tapes. M'enllaparàs els dits.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Esquerra demana a l'Ajuntament perquè es continuen otorgant llicències al Riuet, la